avui tenim amb nosaltres Luis Cabedo. Ell és un expert en història i en aquest cas, recordem que al principi del programa els havia dit que aquesta setmana teníem un parell d'històries relacionades en el nazisme alemany a la nostra comarca i que no podia llegir més. Bueno, doncs vaig adelantant-los per anar a obrir boca. Un 10 de juliol de 1943 apareix a la platja de Borreana un cadàver, era un home que s'havia ofegat i anava en un uniforme nazi. Bon dia, Luis.
Bon dia, Susana. Pues sí, pese a que España no va entrar en cap guerra mundial, ni en la primera ni en la segona, pues indirectament pues, han aparegut soldats alemans que han mort així. I te conte, este home en concret li diuen Hubert Sasse, que va aparèixer, com tu ben has dit, mort en la playa de la Malvarrosa de Borreana un 10 de juliol de l'any 1943, en plena Segona Guerra Mundial, i això ja fa 79 anys. Ell tenia 21 anys i perteneixia a un hundit submarí nazi dels denominats U-755, que va ser abatit prop de les Illes Columbretes. Ell era oficial de ràdio en este submarino. El seu comandant era Walter Goin, que estava a les ordres de l'almirant Karl Dönitz, el qual era el jefe de l'armada nazi i home de molta confiança de Hitler. Este submarí pertenecía a un contingent de submarins i barcos que van penetrar per l'estret de Gibraltar entre els anys 1941 i 1944 per a plantar-li batalla a totes les forces aliades que anaven navegant per el Mediterrani. Este submarí, pues, quan no navegava, es trobava sempre en el port de Toulon. El port de Toulon és un port que hi ha a la costa sud de França. El que passa que França en aquella època era la França ocupada, que es deia. I entonces este port el gastaven els alemans com centre neuràlgic pels seus barcos i els seus submarinos per a plenar d'abasteïment i de tot. Pues, com te deia, el 28 de maig de l'any 1943, el submarí va ser hundit per un atac de l'aviació britànica, que estava una esquadrilla d'aviació que hi havia per ahí, i va ser hundit a unes 50 milles nàutiques de lo que són les illes Columbretes. Per algú que no sàpia, 50 milles venen a ser com uns 90 quilòmetres de distància terrestre, sí. No? Per a que la gent... En direcció cap a València, o sigui, entre València i les Columbretes, pues ahí més o menys va, a mitat del camí, pues, em va afonar el submarí. Este submarí pues, se trobava navegant. Tenia que dir que este submarí, des de 10 dies antes que estava en el port, hasta el dia que el van hundir, no se van avorrir, que se van carregar tres barcos, ells també. Vull dir-te jo que...
Van fer feina.
Que, sí, que aunque ell el van hundir, vull dir-te jo que ells
també... Que també van fer feina.
També van fer la seva feina. Entonces, pues, en aquest atac, pues, li van tirar bombes, van tirar tot, perquè no li va donar temps a submergir-se. I va provocar un incendi que el mateix submarino va començar a pegar voltes en plan circular en la zona on estava, hasta que se va afonar, hasta que se va hundir. En esta tragèdia pues, van morir 38 tripulants, i dels quals van aparèixer cadàvers a Sagunt, inclús hasta en Barcelona. Però en este en concret, pues, Hubert Sasse, que és el que hem parlat, és l'únic que va aparèixer en la costa castellonenca, que va aparèixer a Borreana. Tot i que dir...
M'assusto.
Tenia que dir que se van salvar 9 persones. D'aquestes 9 persones, pues, es va rescatar uns barcos que hi havia pesquers de Mallorca, que estaven navegant per la zona, i el mateix a través de l'ambaixa i tal es van tornar a Alemanya.
Es van repatriar.
Però, el que parlem, pues, com us havíem dit al principi, Hubert Sasse va aparèixer en la playa de Borreana uns 50 dies després de l'hundiment del submarí. Quan tu comprendràs, el cos ja estava completament descompost i tot,
sí.
I entonces tu dius, com collons sabe, perdón l'expressió,
sabíem
qui era aquesta persona. Pues tot se va saber perquè el cadàver anava en un xaleco salvavides i a més portava un tubo hermètic en tots els seus datos personals i una fotografia. Que casualment esta fotografia, si algun dia per algun motiu aneu al cementari, que siga per alegria, no? Aneu al cementari de Borreana i voleu buscar la làpida d'este home, pues, està allí, vull dir-te jo que...
I qui s'ha de fer càrrec de l'enterrament? Suposa que...
Sí, te conte, el cos el va trobar uns crios que estaven jugant en la mateixa playa de la Malvarrosa, i entre ells estava un que era nebot de Josef Kaufer. era un home que treballava en l'ambaixada alemana com a agregat comercial i a més...
Que casualitat.
Sí, sí, el món és a vegades molt xicotet. Dona compte que la taronja era molt necessària en aquella època de guerra.
Però que justament fora un alemany que se trobara a esta persona, és dir...
Sí, sí, però...
Des de luego les pedres no se troben, però les persones...
Sí, però és més, mira si se va encarinyar, per dir-ho d'alguna manera, se va sentir identificat en el xic que estava a faltar, que Josef Kaufer, que és com li diuen al tio d'este xiquet, i el que treballava en l'ambaja, se va encarregar de la làpida, de l'ataúd, d'organitzar-li un sepeli i enterrar-lo.
I va ser, va córrer a càrrec d'esta persona.
Sí, va córrer a càrrec d'esta persona, pese a que en la làpida crec que fica algo de que referent al govern d'Alemanya i tal, de l'època.
No se sap si van contactar amb la seva família.
Sí, al cap del temps, pues, este home, pues, per la feina que tenia, sempre estava viatjant entre Espanya i Alemanya i tal, i se va fer car i va coincidir una vegada en trobar-se les germanes d'ell. Tenia que dir que era una família molt humilde, perquè ell era d'una família molt humilde i la veritat que era un lujo vindre a Espanya i a veure d'això. I entonces ell li va ensenyar una fotografia de les làpides i de... de on estava enterrat i de lo ben cuidat que estava.
Perquè... de la terra, el germà, sí.
Sí, sí, i... I lo que més li va comentar, diu, mira, jo és ja com si fos un fill meu, perquè era un xic de 21 anys.
Claro.
Ahir mai li falten flors, de fet, si aneu sempre hi ha flors allí.
És dir, el van adoptar de forma com a família més,
sí,
no? Ha sigut
sí.
algo que ells
sí.
se faran càrrec sempre, suposa que família...
Sí, 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 sí. Mira, si serà família, que ara te contaré el desenlaç de per què encara siguis ahí, aunque és una miqueta no mal la cosa. Perquè, ja t'he dit, que ell se va dir, pues tranquil, que jo me faré càrrec d'ell com te diria, com si fos un fill meu i no li faltarà que estiga asseat i que estiga tot ben cuidat. Tinc que dir-te que en Espanya, en l'any 1983, en el poble de Cuacos de Yeste, que això està en la província de Càceres, a Extremadura, pues se va crear un cementari militar alemà que és l'únic que hi ha a tota Espanya. Tu diràs, un cementari militar alemà en Espanya, per què? Primerament perquè en esta zona, pues, per una senzilla raó històrica, perquè allí l'emperador Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya, i això estem parlant de l'any 1565, crec, se van anar a retirar a viure allí, i després li va deixar el reinat al seu fill, a la seva família, i ell se va retirar ahí perquè patia de gota i tal, i se va muntar ahí una espècie de palaciet i tal, i és on va morir. I el govern alemà creia que aquest punt era un punt que d'alguna manera unia els dos pobles, a l'espanyol i a l'alemà, a través d'aquest home, no? Entonces
sí.
tenien molt clar que aquest puesto era on tenien que fer el cementari militar.
I suposo que n'hi haurien molts descendents, no?
Sí, i en ixe, quin era el propòsit de l'això? Pues n'hi ha una associació que hi ha en Alemanya, que és la Comissió de Cementerios de Guerres d'Alemanes, que esta va sorgir de tots els, claro, com van haver tants alemans que van morir arreu del món, pues en cada país, diguem, que si veien que hi havia un número considerable, pues s'organitzaven per a crear un cementari en el qual tots aquests cadàvers que estan escampats arreu del país anaren juntant-los allí.
Claro.
Entonces van aconseguir fer un censo d'unes 186 persones que van faltar a Espanya entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, perquè en la Primera Guerra Mundial també Alemanya també estava en el fregau. Entonces, tinc que dir que van anar tots els de la Primera i Segona Guerra Mundial i com a cosa curiós no n'hi ha cap de la Legión Cóndor. La Legión Cóndor a Sevilla Real tenen que tenir un recuerdo d'ells perquè
sí.
si mos van bombardejar 40 vegades este municipi, ben vegades va ser la Legión Cóndor. Vull dir-te jo que...
Anaven i tornaven, no?
Sí, sí.
Pues,
se veu que en el cementari no tindrien molt bona premsa, que no es volien allí. I això, i de la Primera Guerra Mundial hi havia 26 militars que van aparèixer a Espanya, amor, que el que diem al principi, sense ser Espanya país de guerra mundial, pues n'hi havia 26, i de la Segona Guerra 154, en total hi havia 180. El cementari estava fet per a 186 persones, que són els que havien censat i havien certificat
sí.
que eren els que havien mort ahí. I entre ells no està el nostre Hubert Sasse, per una senzilla raó, perquè Josef Kaber, que es el Kaufer, que es el que él va a trobar, el que se va a fer càrrec de la làpida i tal, pese que va anar tres vegades del Ministeri d'Assumptes Exteriors alemà a parlar en ell, home, per favor, que allà estan tots junts i tal, jo és com família meua, ja me vaig encarregar del primer dia, ho ha costejat tot i no vull que damunt me l'envieu a l'altra part d'Espanya, que és que no me l'envieu a València o a... i se va negar en tot moment. Pues el Ministeri d'Alemà pues, va anar per les germanes també. Diu, pues, diu no, diu, nosaltres confiem en Josef Kaufer, que és el que s'ha encarregat d'ell i s'ha preocupat sempre, i si ell creu que no té que estar allí, nosaltres apostem per la paraula d'ell, confiem en ell, i ahí està, i siga. Que diguem que ell i cinc més són els únics alemans nazis que treballen, que eren de l'exèrcit alemà, que no estan enterrats allí, en l'únic cementari que hi ha a Espanya de...
I si parlem de la carretera de Villarreal Onda, i parlem de que en una coneta que ja ha desaparegut n'hi havia un monolito que estava tot rodejat d'esbàstiques, no?
Sí, sí, així no és, el que era l'antiga Nacional 340, hi havia un monolito allí dedicat, bueno, dedicat i estaven allí enterrats, el cabo Edgar Horn i el sargento Erich Vandrey. El primer va faltar un 26 de juny i el segon va faltar un 8 de juliol de l'any 1938. Evidentment, estos van ser en la Guerra Civil Espanyola perquè apoyaven a l'exèrcit de Franco i se trobaven per així. Tot n'hi ha que dir que, aunque perteneixin també a la Socóndor, a la Legión Cóndor, ells, l'explosió va ser per un projectil d'artilleria, no té res que veure en avions ni res d'això. I es van enterrar allí i es van fer un monolito... tot ben en tancat en reixa, ben forjat i tot, i en cada costat dels quatre costats, que era la forma quadra que tenia jo, tenia una esvàstica al mig. Tinc que dir que un amic nostre, n'hi ha un blog que es diu estelalegioncondor.com, sí. Que este blog se dedica a això, no a vanagloriar als alemans i això, sinó a
una recopilació històrica.
Molt bé. I en el qual un veí d'ací de Villarreal o de la comarca, un tal Antonio Martí, li va fer una fotografia d'aquest monolito que ja ha desaparegut a raïs de la nova carretera que s'ha fet des de Villarreal a Onda, igual que les ampliacions de fàbrica i tot això, però això ja ha desaparegut, i això ja t'he dit que això fa 84 anys. Pues entonces, un altre veí d'allí de la finca, que li diuen Pascual Luis Segura, mos va dir en el Facebook fa temps, que el monolito se trobava en una finca particular, al costat de la cuneta de la carretera de Villarreal de Onda, com bé hem dit, pujant cap a Onda a mà esquerra, a uns 300 metres a dalt d'on col·loquialment s'anomenava l'Hora, que és, en el seu temps va ser una parada de la Panderola on la gent pujava i baixava, o sigui, anant de Villarreal a Onda hi havia
parades. Altura d'on estaria ara?
Jo, per la forma que diu, estaria antes d'arribar el que és el de Caldó, no, lo millor,
antes d'arribar a la Peadero.
Sí, per ahí estaria. I això diu que va...
I es podia veure, eh? I es podia veure,
sí, monolito. De fet, hi ha una fotografia que ja la compartiré per a que la pugueu publicar. I també, pues mira, seria bo, ja que tenim tant vosaltres com vosaltres el Facebook i tal, pues si alguna persona... Pues mira, jo tinc l'hora...
Tot documentat, claro, seria ideal que mos ho enviara, no?
Jo que tenia l'hora per allí, o sí, vaig veure aquestes persones, perquè cada mes d'agost anaven gent allí i portaven un ram de flors i estaven allí pues, limpiant la zona i tal, que eren familiars i de tot. I això, i lo xocant era el que te comentava, que tenia una esvàstica en cada costat, i estem parlant en l'any 80 i pico, que és quan... 80, no sé, la carretera
que estava totalment condenat al nazisme i, sin embargo, continuava. Com estem en aquesta setmana, en aquest mes de Tàrrega, jo al principi m'has dit que tenies un parell d'anècdotes,
sí,
sobre ell.
Sí, dos o tres anècdotes de Tàrrega. Bueno, demà, com la majoria de la gent, potser si no ho sap, el 15 de desembre, demà farà 113 anys que va faltar Francesc Tàrrega. I a lo millor n'hi ha anècdotes que les va contar ell mateix, les va contar i les va publicar en l'any 52, que va ser el centenari del seu naixement, l'any que van inaugurar el busto d'ací de la plaça Ballarri i tot això, pues, la revista Ritmo, que és una revista d'àmbit nacional, que avui en dia encara està en vigor. De fet, en l'any 2004 el Ministeri de Cultura li va atorgar la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts per ser una de les revistes més divulgatives en qüestió de música clàssica que existia a Espanya. Pues en una editorial d'aquell any, que hi siguen fotos de la inauguració de la plaça, pues esta revista pues mos va contar anècdotes que el mateix Tàrrega va contar. I tinc que dir que si a lo millor això haverà transcendit a més, a lo millor un dia el capritxo àrabe seria el capritxo de Betxí, perquè el de gra de fer un altre, ¿no? Perquè a lo millor no sé si el de gra de contar. I te conte, pues el seu representant, supon que seria el seu manager de l'època, pues li va concertar un concert a, en l'Espanya profunda d'aquella època, que estem parlant de l'any 1900. Perquè el van contratar perquè ell va vendre dient que el maestro hace hablar a les guitarras. Claro, pues ya te veus tu, tota la plaça plena d'ese poble.
Esperant aquí la guitarra.
La senyora Maria fent ganxillo ahí escoltant, l'altre la boina rascant el cap i tal allí. Pues no res, se van si deguera durar una hora i mitja al concert del mestre Tàrrega allí, pim pam, pim pam.
Ells pues, estaven esperant el titular que sí, van sí. Sentir, no?
Al rato te veus corres a la guitarra, darrere a Tàrrega, darrere al representant i després tot el poble darrere. I què és que passava? Pues que tots volien que es tornaren els diners perquè s'han estat una hora i mitja i aguantant el mirlo i la guitarra ja no va parlar per cap puesto.
Es van estafar.
Es van estafar, o sigui que...
Veus, això és el que és jugar en titulars que no toca, eh? És dir, hace hablar... Que en realitat ell sí que no era un mal titular, era un bon titular, però claro, tu dius que jo vull sentir com parla la guitarra. Esto me,
És que n'hi ha persones que o blanc o negre, no? La metàfora i la filosofia i el d'això no, com que no entra, no? Una altra anècdota d'ell, que torna a dir, que si això va més, no sé si que haverà sigut de Tàrrega. I és que un dia va perdre el tren i en l'estació pues, un home el va reconèixer. Ai, pues mire, senyor maestro, si jo tengo una casa de campo, si usted quiere, pues viene, pasa la noche allí y yo pues mañana a las 7 de la mañana que sale el tren, pues ya aniré, la replegaré. Ai, pues mira, pues sí, perquè así en este poble así no hi ha hotel ni pensión ni res. No res, que va allí, de pues mira, esta es la habitación y tal... No, bueno, pues ya vengo mañana por usted. Pues molt bé, molt bé. ¿Qué pasa? Que el, en conforme eis este home, de repente apareix un gos tipo San Bernardo, super gran, que se li avalancha dins de l'habitació i se li fica els peus. Claro, Tàrrega s'assusta, s'acurruca allí, el gos. Si això a millor foren les 10 de la nit, pues hasta les 6 o les 10 del matí va estar...
Que no li saben
els
gossos.
Els gossos. I Tàrrega segurament no va ni respirar, se va quedar acurrucada allí i tal. No res, que el dia següent apareix l'home allí, ostres, veu la situació, diu, mira, pues casi que me alegro. Com que s'alegra, home, que està així el bol, així, tota la nit, no m'ha deixat ni dormir. No, que casi me alegro de que esté vivo, que este no, que este desde luego no escatima en tirar a pegar mal.
Al final, haurem de celebrar que vostè estiga sí. Viu i sa, no?
Sí, sí, que vull dir-te jo que... I ja l'última, per ser més de sol, perquè Tàrrega en si era una persona molt introvertida, molt tímida, molt, vamos, sí, no dia avui per no molestar, no? Entonces, pues un dia estava en un cafè dels tipis d'entonces, pues, i estava allí de xarreta amb els amics i tal, i hi havia una xica que, segons ella, interpretava una obra de Bach. Según Tàrrega, segurament seria porrejava dels tecles, no? Que l'home ja se veu que li vas començar a entrar tics a l'ull i tot, això és insuportable ja.
I va claro, pegar, és que...
Va pegar un bot allí, li va tancar el llibreto, li va tancar el teclado, i per favor, valia, valia, sí, que manera de destrossar una obra d'arte. I clar, després ell te queda pensant, ostres, i tota la sala, tots callats allí, se van quedar mirant. I clar, d'aquest arrebato, ell mai l'havia passat.
Clar, va ser un acte impulsiu, no?
I va estar tota la nit demanant, perdó.
No me lo podia evitar.
No, era superior a mi i tal. I aquestes diguem que són les anècdotes de Tàrrega, que a mi molta gent no coneixia i que menys mal que no va passar res.
Jo d'aquestes tres si no... coneixia una. I era el de fer parlar la guitarra.
La guitarra, no?
La del gos m'ha paregut molt graciosa i l'última, el que ens han dit del personatge de Tàrrega, pareix raro que sigui una persona que davant d'una sala amb tanta gent li diguera prou.
Perquè eres Peppers, va padre, va bé, imagina que tocaria la xiqueta. Però no, pues, no sabem si va fer carrera musical. No,
jo crec que en aquestes aptituds que va demostrar allí, crec que no. Lluís, moltes gràcies per haver estat així i a veure si la setmana que ve contes més coses, que sempre ens agrada molt sentir aquest tipus de anècdotes. Doncs
pues ja seguirem buscant a veure per amenitzar a l'audiència.
Moltes gràcies.
rememora momentos.